Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 3 d'octubre del 2020. La política ha tornat al primer pla de l'actualitat informativa després que aquesta setmana s'hagi conegut la sentència que inhabilita el president Quim Torra i s'hagi celebrat el tercer aniversari de l'1 d'octubre. La inhabilitació de Quim Torra és un altre atac a la llibertat d'expressió. Com pot ser que des d'un jutjat es decideixi fer fora un president que ha estat escollit per un Parlament pel simple fet de no treure a temps una pancarta? Que tampoc deia res de l'altre món, per cert. I més gros encara, com pot ser que això passi en el mateix moment que una altra presidenta irresponsable jugui amb la salut pública, com ho fa Díaz Ayuso? Així vam començar la setmana del tercer aniversari de l'1 d'octubre. Un aniversari que ha servit per reflexionar al voltant d'aquell dia. De fet, va ser llavors quan vam demostrar al món, i també ens vam demostrar nosaltres, que si volem, podem. També vam descobrir que l'Estat no escatimarà recursos per reprimir-nos i que des de llavors cap aquí tot ha estat molt descafeinat. De tot això en parlarem avui amb el president d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Mauri serà a Falset demà en l'Assemblea Constituent d'Òmnium Priorat, però abans ens dedicarà uns minuts per fer balanç de la situació política del nostre país. Això serà en un dia on repassarem la reacció de la nostra comarca a la inhabilitació del president Quim Torra i com va anar la presentació del llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset. També analitzarem la situació epidemiològica de la Covid-19 al Priorat i ens farem ressò del que va passar al ple del Consell Comarcal del Priorat d'aquest dimecres. En l'apartat cultural donarem a conèixer la programació del Teatre L'Artesana per aquesta tardor. I també parlarem del cicle La Tardor Escultura que ha organitzat l'Ajuntament de Marçà per als mesos d'octubre i novembre. Pendents del canvi de temps, acabarem amb la previsió meteorològica de l'Enric Massip. Comencem! Òmnium Priorat celebra aquest diumenge la seva assemblea constituent, en la que s'escollirà la junta que pilotarà aquesta entitat a la nostra comarca. L'assemblea comptarà amb la presència del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, tot i que abans ha volgut conversar una estona amb Ràdio Falset. Bon dia, senyor Mauri.
Hola, bon dia.
Què significa per a Òmnium Cultural la constitució d'Òmnium Priorat?
Doncs bé, per nosaltres és una fita important perquè Òmnium té presència a tot el país, a tot Catalunya, de fet també a la Catalunya Nord i a l'Alguer, a la resta dels països catalans doncs, hi són presents a través d'Obra Cultural Balear i d'Acció Cultural del País Valencià, les entitats germanes, i per tant totes les tres entitats formem, doncs, tenim la capacitat d'actuar arreu dels països catalans, però el que és el Principat de Catalunya, Òmnium té presència a tot el país, però ens faltaven encara doncs, algunes comarques, de fet el Priorat, la Conca de Barberà, i ja teníem tot el mapa del país doncs, cobert amb les juntes d'Òmnium. I per tant, ens fa molta il·lusió perquè això vol dir que acabem de completar tota aquesta expansió territorial que hem dut a terme els darrers anys.
És a dir, a banda del Priorat, també podem dir que s'ha constituït la territorial de la Conca de Barberà?
Bé, de fet, el Priorat el que fem demà és formalment constituir aquesta junta, aquesta seu territorial, i a la Conca de Barberà encara haurem d'esperar unes setmanes. No tinc la data ara mateix al cap, però també ara són una gestora i d'aquí doncs, unes setmanes farem l'assemblea constituent a la Conca de Barberà. Eren les dues últimes comarques que ens quedaven del país i per tant, fa molta il·lusió doncs, poder anar tancant. I, a més, amb un creixement espectacular que hem tingut al Priorat. No? Fa el 2017 hi havia poc més de 100 socis d'Òmnium al Priorat, ara mateix en som gairebé 500. Per tant, doncs, es fa moltíssima il·lusió aquesta presència. De fet, serà una de les seus territorials amb un percentatge de socis sobre la població total doncs, més alt que del país, no? I això ens fa moltíssima il·lusió perquè en molt poc temps doncs, aquesta junta gestora que hem tingut aquí, encapçalada per l'Agustí, Massip i la resta de companys i companyes, han fet una feina espectacular que ha permès doncs, arrelar moltíssim Òmnium aquí al Priorat.
Quin és el paper d'Òmnium en comarques petites com la nostra?
De fet, Òmnium el que intentem fer sempre, evidentment, doncs és arreu del país on hi som, dur a terme la nostra activitat regular. Clar, aquest 2020 ha estat un any molt estrany, perquè és evident que no hem pogut desenvolupar i, de fet, ens hauria agradat poder celebrar l'assemblea de socis fa mesos, però, evidentment, la pandèmia no ho ha fet possible, no? però malgrat tot, doncs, l'any 2019, des de la creació de la gestora, va ser l'abril del 2019, s'han celebrat diversos actes d'Òmnium aquí a la comarca, evidentment moltes concentracions amb tot el tema del procés, del suport als presos polítics, de la lluita per l'autodeterminació, però també tota la vessant de vehiculació de propostes culturals i lingüístiques, no? Presentacions de llibres, participació l'11 de setembre, el Sant Jordi l'any 2019, aquest 2020 no ha estat possible, també Focs de Sant Joan, passa a curtmetratges dels Premis Bo, que és el festival de cinema en català que fa Òmnium, i també doncs, s'ha col·laborat amb esdeveniments de la comarca, no? Com el Festival Eva o el Festival Carrer. Perquè, de fet, aquesta és una de les coses importants que Òmnium fa quan s'implanta en el territori. No? Hi ha alguns llocs del país on Òmnium fa 50 anys o més de 50 anys que hi té seus territorials, en altres doncs, ara la recuperem, com és el cas del Priorat, però sí que és cert que el que intentem fer sempre és vincular-nos a la xarxa associativa, a allò que s'està fent al territori, sumar. No? I si hi ha coses que s'estan fent, que altres entitats que les estan fent i les estan fent molt ben fetes, doncs el que fem és intentar sumar-nos i no donar suport i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
Val. Venim d'una setmana que a nivell nacional ha estat intensa políticament parlant respecte amb la inhabilitació del president Torra i la celebració del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Com valora Òmnium la inhabilitació del president de la Generalitat?
Doncs una autèntica vergonya, un despropòsit, un disbarat. Se'ns acaben els qualificatius, però els hem de seguir fent, aquests qualificatius. Perquè el que no podem fer en cap cas és normalitzar la repressió. No podem normalitzar, per molt que els tres últims presidents de la Generalitat hagin estat o inhabilitats, o hagin hagut d'anar a l'exili. De fet, de tots els presidents de l'època moderna, des de l'any 31 fins a l'actualitat, l'època moderna i contemporània del nostre país, tots els presidents de la Generalitat, absolutament tots, han patit repressió, exili o mort, amb l'excepció del president Montilla i del president Maragall. Per tant, vol dir que no normalitzarem una situació de repressió, però que s'ha convertit normal per l'estat espanyol represaliar durament, ja sigui durant la dictadura o ja sigui en democràcia, amb els governs que sigui, el govern Partit Popular o el govern socialista, represaliar els presidents de la Generalitat. I la Generalitat, la presidència de la Generalitat com a màxima institució del nostre país, doncs l'hem de defensar i l'hem de protegir i, per tant, doncs, evidentment estem indignats davant del que ha passat i per tant, doncs, no ho podem normalitzar.
I en aquest sentit, creu que la resposta política ha estat suficient?
No ha estat suficient. Mai és suficient, eh? I és complicat, evidentment, en temps de pandèmia, en temps de confinament, en temps de la repressió tan dura, amb aquesta crisi política, social, democràtica que té l'estat espanyol, doncs cap resposta segur que mai serà suficient, perquè fins que realment puguem exercir el dret a l'autodeterminació, fins que puguem doncs, marxar d'un estat que ens tracta d'aquesta manera, segur que les respostes no seran suficients. En tot cas, el que és imprescindible ara mateix és mirar cap al futur i, per tant, més enllà de les respostes que cal donar sempre davant la repressió, la inhabilitació del president Torra o davant de qualsevol altre tipus de repressió que hi pugui haver, aquestes gairebé 3.000 persones que al nostre país han estat represaliades per l'estat espanyol en els darrers anys, doncs, més enllà de la resposta que hi ha de ser, aquesta lluita antirepressiva, el que ara és una proposta. L'independentisme ha de tornar a posar a la taula una proposta de país, una proposta viable, de futur, transversal, de consens, que ens permeti avançar i combinar aquest procés d'autodeterminació.
Com dèiem, aquesta setmana també s'ha commemorat el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Com recorda vostè aquell dia?
Evidentment, és un dia de moltíssima emoció, un dia que bé, que moltes coses van canviar per sempre, no? És un dia de victòria, ho hem de recordar així, ho hem de viure així, ho hem de reivindicar com una victòria. És una victòria davant la repressió, davant la violència, una victòria que aquell sí, el món ens va mirar, a vegades ho diem i no sempre és cert, que aquell dia tot el món estava pendent d'allò que estava passant a Catalunya. És el dia de l'empoderament ciutadà, de l'acte de desobediència civil més important que s'ha fet a Europa en els darrers anys, en les darreres dècades, un acte d'exercici d'autodeterminació, però a la vegada també va ser el dia de la ignomínia de l'estat espanyol, de la vergonya, de demostrar que per ells la defensa de la unitat d'Espanya està per sobre de tot i per tant no tenen cap fre a l'hora d'intentar impedir que puguem, doncs això, simplement posar les urnes, votar, decidir lliurement el nostre futur. Davant la violència de l'Estat, davant la seva repressió, doncs també la nostra obstinació, no? Aquesta voluntat inesgotable de seguir perseguint aquest somni de la llibertat que ningú ens el prendrà mai i que, per tant, doncs, amb això ja poden tancar-nos de la presó, ja poden utilitzar la violència, ja poden fer totes les tàctiques que vulguin, que nosaltres hem demostrat que no hi ha límits a l'hora de defensar els drets i les llibertats.
Ara, a mig ho deia, no? La situació des del referèndum fins ara ha canviat molt. Hem tingut presó, exili, les disputes en el si dels partits independentistes i, per acabar-ho d'arrodonir, la pandèmia.
Doncs sí, tot plegat és evident que és un any molt, molt estrany, no? Per tots. Ara estava pensant, per exemple, que aquí al Priorat una iniciativa que ens feia molta il·lusió, que era posar en marxa doncs, el Premi Neus Català, no l'hem pogut fer, i com aquesta, no? Ho farem l'any vinent segur, però com aquesta acció aquí al Priorat, tantíssimes arreu del país. El que és evident, el que ha quedat demostrat aquest any, és que tenim un estat que no sap respondre a la situació social i econòmica que patim. Ho hem vist ara aquests dies amb la situació a Madrid, no? Que són capaços de fer que el virus torni a estendre's per tot arreu, sempre quan ens no toquem els privilegis uns quants. Ho hem vist també com es protegeixen entre si, ho vèiem abans d'ahir, que mentre ens volen tancar, no?, arxivar la querella contra el rei emèrit que vam presentar des d'Òmnium, nosaltres presentem accions contra el rei, contra la monarquia, no perquè puguem canviar el règim a Espanya, perquè el que volem és marxar d'aquest règim, el que volem és enderrocar el règim del 78 i crear una república catalana independent. I però per això anem a establir aquests poders de l'Estat. Doncs bé, els poders de l'Estat es protegeixen entre si, ho estem veient aquests dies, no? I això és una extrema gravetat, perquè indica, evidentment, que no hi ha separació de poders, que no hi ha estat de dret. Davant d'això, doncs, ens hem de protegir. I això passa per una estratègia antirepressiva unitària, això passa per sumar tantes lluites compartides i, a la vegada, també, com deia, per buscar de quina manera podem trobar un consens a l'hora d'avançar cap a aquesta lluita per l'autodeterminació.
La suspensió del tercer grau als presos polítics va fer que Jordi Cuixart i la resta haguessin de tornar a la presó. Com estan?
Jo vull parlar pel cas d'en Jordi Cuixart, perquè tot i que ara mateix no puc entrar a la presó per la situació de la pandèmia, sí que de tant en tant no ens podem parlar per telèfon amb ell, i per tant sé que està molt bé, que està fort, està animat, evidentment, doncs, emprenyat perquè ell voldria, evidentment, poder veure els seus fills i la seva parella i poder sortir al carrer. I és molt important que ho assenyalem, que ho diguem molt clar. Si va ser el trio de jutges de la cúpula judicial, en Marchena, en el Suprem, en Llarena, en la instrucció, a l'Amela, a l'Audiència Nacional, aquest trio, que són els que van provocar aquesta sentència, ara mateix, si en Jordi Cuixart és a la presó, és perquè la Fiscalia, que depèn del govern espanyol, per tant, la Fiscal General de l'Estat i el senyor Pedro Sánchez, han permès, han volgut que en Jordi Cuixart ara mateix estigui tancat 23 hores cada dia en la cel·la. És la seva responsabilitat. Per tant, cal que ho diguem molt clar. Ha estat la cúpula judicial, és evident, aquí hi ha un poder judicial, ho hem vist aquests dies també, que ha decidit prendre partit a favor de la monarquia, a favor de protegir la corrupció dels Borbons, una cúpula judicial que té arrels clarament franquistes, però davant d'això, doncs, l'Estat espanyol, el govern de l'Estat, o bé mira cap a una altra banda, o n'és còmplice. Per tant, aquí hi ha una connivència clara dels poders de l'Estat en contra de l'independentisme.
I respecte a la qüestió dels indults, què n'opina?
Nosaltres som molt respectuosos davant la repressió, amb la solució que cadascú pugui necessitar. El que nosaltres creiem és que l'indult, com ho aclara la reforma del Codi Penal, són solucions que poden afectar individualment algunes persones, en el cas de l'indult, i per tant doncs, ho respectarem moltíssim. En el cas de la reforma del Codi Penal, no és que ho diguem nosaltres, no és que ho digui una part del govern espanyol, és que ho ha dit les principals organitzacions internacionals de drets humans. El delicte de sedició no s'ha de reformar, s'ha d'eliminar del Codi Penal, perquè no té cap tipus de legitimitat, no és democràtic al segle XXI tenir un delicte com aquest, i això que ha provocat les victòries judicials d'Alemanya, a Bèlgica i arreu d'Europa, del president Puigdemont, en Lluís Puig i el conseller Puig i companyia. Per tant, davant de tot això, nosaltres el que creiem és que l'única solució que permet no atendre un cas particular com el d'en Jordi Cuixart o un pres o un altre, sinó la totalitat dels 2.850 represaliats que tenim al nostre país, això és l'amnistia. L'amnistia no és la solució al conflicte polític, però és l'únic instrument que permetria poder començar a desencallar aquest conflicte polític i, per tant, nosaltres defensem aquesta amnistia.
Sembla que les eleccions seran a principis del 2021, al mes de febrer, en principi. Com encara Òmnium aquest nou escenari?
Bé, nosaltres, evidentment, no ens presentem a les eleccions, no prenem partit, i per tant, doncs, esperem que tots els partits independentistes, sobiranistes, aquells que defensen doncs, l'autodeterminació, la llibertat dels presos polítics, doncs, tinguin els millors resultats possibles, no? Tant de bo l'independentisme doncs, superi els percentatges que fins ara ha tingut, i amb vots, amb escons, i per tant sigui una victòria esclatant. Més enllà d'això, nosaltres no hi intervenim, i per tant doncs, el que desitgem sempre és sort, i evidentment tenir estratègies compartides més enllà de la lògica discrepància o competència electoral que entenem que no ha de superar uns límits davant d'una situació de repressió.
I creu que la independència de Catalunya té prou suports?
Crec que sí, creiem que ho hem demostrat sobradament, que té prou suport, i quan ho hem volgut demostrar a les urnes d'un referèndum doncs hem vist que l'Estat no ho ha permès que es pugui demostrar, que es pugui evidenciar. En tot cas, de suport en tenim molts i sempre n'hem volgut més, no? I per tant, nosaltres som els que diem que sempre d'acord en què siguem més. El catalanisme, el sobiranisme, l'independentisme són projectes polítics que sempre hem volgut sumar i sumar i sumar. I a la vegada també ens cal tenir en compte doncs, això, que cal ser més determinats. No? La independència low cost no existeix. No? Toca treballar, toca organitzar-se, toca patir, hem patit, no? Davant d'un estat que es comporta d'aquesta forma, que no vol dialogar, que vol confrontació. Davant d'això doncs, cal que en siguem conscients i sempre és desitjable, evidentment, ser més.
I el 50+1 és suficient?
Això, en tot cas, depèn, insisteixo, dels partits polítics, dels fulls de ruta que en cada moment es decideixin. Nosaltres, per nosaltres, el que és molt important és que, insisteixo, que siguem quants més millor, però a vegades també siguem més determinats. Perquè l'estat espanyol ja tant li fa que siguem el 50+1, cosa que a nivell internacional és evident que té un impacte positiu, li és igual que siguem el 55, el 60 o la xifra que sigui, no? Perquè actuarem sempre de la mateixa forma. Ja ho han demostrat, els és igual la democràcia. El que vol és imposar aquesta voluntat de que el poble de la ciutadania catalana, que l'independentisme no pugui desenvolupar el projecte polític. Aquest és el principal problema que té l'estat espanyol ara mateix, no? Que l'independentisme doncs bé, no pots defensar un projecte polític democràtic i legítim com és la independència a Catalunya dins l'estat espanyol. No ens deixen desenvolupar el nostre projecte polític, ho eviten a còpia de violència, de repressió, del que faci falta. Això és inadmissible, és inacceptable i per tant vol dir que no podem acceptar-ho i hem de seguir lluitant per fer-ho efectiu.
Bé, doncs moltes gràcies Marcel Mauri per haver volgut compartir amb els oients de Ràdio Falset aquesta estona. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. La inhabilitació del president Quim Torra per part del Tribunal Suprem va tenir com a resposta concentracions en diversos municipis del Priorat. A Falset també es va fer una convocatòria comarcal que va reunir una cinquantena de persones i diversos alcaldes de la comarca. En el transcurs de l'acte, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, va destacar que amb la inhabilitació de Torra es dinamiten els drets fonamentals i els drets dels ciutadans i va titllar la decisió del Tribunal Suprem de nou atac a les institucions catalanes i a la democràcia. Així mateix, diversos alcaldes de la comarca van llegir una moció de rebuig a la inhabilitació del president impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència, que reclama respecte per la separació de poders i pels drets fonamentals, condemna la repressió contra el moviment independentista i demana el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants escollits democràticament. Finalment, també reitera el compromís dels ajuntaments amb la República Catalana. El text afirmava que continuarem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l'Estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població, diu, que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre del 2014 i l'1 d'octubre del 2017. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset va acollir aquest dimarts la presentació del llibre Tornarem a vèncer, d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. L'acte organitzat per Esquerra Republicana del Priorat va comptar amb la presència del diputat al Parlament Ferran Civit. Civit va explicar que en un context normal serien els propis autors els qui presentarien el llibre i va recordar que Junqueras es troba a la presó i Rovira a l'exili. Segons el diputat d'Esquerra, l'1 d'octubre va significar un pas de gegant, però no n'hi va haver prou, ja que l'estat espanyol va aplicar el 155.
Clar, malgrat aquests avenços, ens trobem que l'1 d'octubre vam fer un gran pas de gegant, però l'estat espanyol vam fer un gran pas de gegant. Va treure el 155, va treure l'artilleria mediàtica, va treure l'artilleria policial, tota l'artilleria judicial, tota l'artilleria política, i es va fotre l'exèrcit, que no sé si el té previst per organitzar una votació, però tot el que va poder treure ho va treure. I a partir d'aleshores doncs, va començar aquesta etapa, en aquest cas, a reconèixer, i aquí entenem el meu CUP, i començo per un servidor, que no és per estar ni orgullosos. Des dels que estem al Parlament, que tenim responsabilitats polítiques, des dels que tenim responsabilitats polítiques als partits, o des dels que tenim responsabilitats en qualsevol organització d'aquestes, ja sigui l'Assemblea, Òmnium, l'AMI o qualsevol altra. No m'ha estat a l'alçada.
Així va exposar que Tornarem a vèncer és la proposta política dels republicans a partir d'ara, que passa per l'amnistia i l'autodeterminació.
Hem de prendre el destí a les nostres mans, hem de començar nosaltres a plantejar què podem fer, i aquesta és la proposta que planteja el llibre, per arribar a quina situació? A una situació de força política. No de força violenta, sinó de força política en la qual la ciutadania de Catalunya tingui força. Perquè, i això es basava en dos conceptes. Hem de ser més i més determinats. Més vol dir que no podem fer una independència quan tens el 50% del país literalment en contra.
Civit també va fer referència a la qüestió de l'indult. El diputat va explicar que l'Estat, com a institució superior, concedeix el perdó a certes persones però no n'assumeix cap culpa.
Un indult el que planteja és que jo sóc una persona o una institució superior, per tant, tinc el dret i el privilegi que si vull t'indulto. L'Estat espanyol ha perdonat violadors, ha perdonat assassins, ha perdonat corruptes i ara perdonarà, per aquesta gràcia, perdonarà a gent que l'únic que va fer va ser un referèndum. O sigui, indults ens posa al mateix nivell que tota aquesta gent. I l'indult és simplement, jo com que tinc la gràcia et perdono, però en cap moment és, escolta'm, jo a l'Estat espanyol m'he equivocat, et perdono.
Així mateix va recordar també que l'indult només es pot concedir a persones que han estat condemnades i, per tant, exclou bona part de les persones encausades, com ara Tamara Carrasco, els exiliats, els detinguts per les accions del tsunami o la batalla d'Urquinaona. La situació epidemiològica de la Covid-19 a la comarca del Priorat es va estabilitzant poc a poc, ja que l'índex de rebrot ha baixat en els darrers dies fins als 408 punts, tot i que continua sent molt alt. Així mateix, amb dades de fins a fa 3 dies, s'han confirmat 13 casos positius, que eleven a 103 el total de persones afectades per la pandèmia al Priorat des del mes de març. A més, segons les dades del Departament de Salut, cal destacar que en aquests moments hi ha dues persones que requereixen d'ingrés hospitalari. Per municipis, l'índex de brot continua sent molt alt a Falset, tot i que cau en picat i passa dels 4.700 punts de principis de setmana als 641 actuals. També és molt alt a Torroja, amb 575, i a Capçanes, amb 470. Al Molar, el risc de rebrot és mitjà, amb 96 punts. Així mateix, en els darrers dies s'han detectat 10 positius a Falset, 2 a Capçanes i 1 a Torroja i al Molar. El ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dimecres una moció que reivindica la urgència de la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i, en conseqüència, sol·licita al Govern de la Generalitat que prioritzi aquest projecte que es va posar sobre la taula per primera vegada l'any 1976. La moció aprovada ha estat consensuada pels 22 municipis que integren administrativament el conjunt orogràfic de les Muntanyes de Prades, que abasta el territori de 5 comarques diferents: l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Priorat. En el cas de la nostra comarca, aquesta afecta el terme municipal d'Ulldemolins i Cornudella. A banda de promoure el reconeixement com a Parc Natural de les Muntanyes de Prades, el document també reclama que es posi en marxa un procés d'informació i participació al territori, juntament amb els responsables de la planificació i declaració d'espais protegits de la Generalitat de Catalunya per actualitzar el projecte, explicar-lo i implicar la població i les entitats locals assolint el màxim consens. El redactat de la moció aprofita per fer un crit d'alerta davant d'amenaces globals com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, que ja estan afectant també a les Muntanyes de Prades. Igualment, posa l'accent en el fet que aquestes muntanyes constitueixen el territori forestal continu més extens de la Catalunya mediterrània, on la major part dels boscos no presenten una planificació ni gestió activa i, per tant, es troben sotmesos als riscos ambientals que aquest fet comporta. El ple del Consell Comarcal d'aquest dimecres també va aprovar el Compte General de l'any 2019, alhora que va concedir la distinció d'honor del Priorat a Arturo González Benet, mort sobtadament el passat mes de juliol i que ha estat el secretari de la institució des del 1989. El Teatre L'Artesana de Falset arrenca avui dissabte la programació de tardor, en la qual s'inclouen una dotzena d'espectacles per a tots els públics i propostes de teatre, cinema i música. La regidora de Cultura, Rosa Poy, incideix en el fet que, amb aquesta quinzena temporada, volen recuperar la dinàmica cultural i d'oci de qualitat a l'artesana, sent conscients que cal fer un esforç extra per garantir la salut i la seguretat dels assistents davant la Covid-19.
Oferir una programació cultural i lúdica de certa qualitat adreçada a diferents públics i apoyar el sector de la cultura que, com sabeu, en aquesta època del confinament doncs, ha estat molt tocada i pensem que també necessita el nostre suport, el nostre impuls per a que tot pugui tirar endavant.
En aquest sentit, l'Ajuntament ha elaborat un protocol de prevenció per garantir la salut i la seguretat dels assistents durant tots els espectacles programats aquesta tardor. Entre les mesures que aquest protocol contempla s'hi troben, entre d'altres, la venda anticipada d'entrades, totes numerades, per garantir el control de l'aforament i la distància social d'un metre i mig entre usuaris i grups familiars, el control de l'accés al teatre perquè no hi hagi aglomeracions i evitar també l'entrada de persones amb símptomes de Covid-19. També l'ús obligatori de la mascareta, la neteja, desinfecció i ventilació de l'espai seguint les recomanacions del Departament de Salut i el control d'accés als serveis. L'espectacle que dona el tret de sortida a la programació d'hivern és Sabates Noves, amb Tian Gombau, l'home dibuixat, una proposta guardonada amb el Premi Max de les Arts Escèniques al millor espectacle infantil i familiar d'Espanya el 2020. Sabates Noves serà la primera d'una dotzena de propostes que es podran gaudir a l'artesana entre els mesos d'octubre i gener. Pel que fa a teatre, l'artesana acollirà l'obra De mares a filles, de Paco Mir, una comèdia interpretada per Montplans i Anabel Totosaus. En el capítol de música s'han programat el concert de Santa Cecília amb l'associació musical Vila de Falset, l'espectacle 20 anys de Sul per celebrar el 20è aniversari de la Sul Machine i el concert d'any nou amb Prior Art Ensemble. Els més petits també podran gaudir del musical familiar Dintríssim amb la companyia Xiula. Tampoc faltarà en aquesta programació de tardor el cinema. La darrera pel·lícula de Woody Allen, Rifkin's Festival, l'adaptació del conte Pinocho, el documental Vinyes dans le Rouge, inclòs en el Mos Festival, Eso que tu me das, última conversa del músic Pau Donés amb Jordi Évole i l'aventura musical Trolls 2, Gira Mundial, són les propostes d'aquesta temporada. Per últim, l'artesana també acollirà la gala benèfica de la Marató de TV3, dedicada enguany a la Covid-19, en una gala organitzada per l'Associació de Dones La Quartera. L'Ajuntament de Marçà ha organitzat el cicle cultural La Tardor és Cultura, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre. Des del consistori apunten que aquest any difícil ha capgirat la nostra vida, però creuen que si se segueixen les precaucions i seguint tots els protocols que marquen les autoritats sanitàries, la cultura ha de continuar. És així, doncs, que s'ha elaborat una programació que arrenca aquest vespre amb la presentació del web marçaorigens.cat i de l'exposició Gent de Marçà, de Neus Rofes i Andreu Ginesta. Per al proper 10 d'octubre hi ha prevista la presentació del llibre Marçà, cultura des del confinament, on el marçalenc Joaquim Nolla fa un recull d'articles escrits durant el confinament sobre la història i el patrimoni del municipi. La programació s'extendrà fins al 25 d'octubre amb la presentació del quadre del pintor Josep Sancho Piqué, Notícies de la Guerra de Cuba, el qual ha estat cedit a l'Ajuntament de Marçà per part de Rosa Maria Piqué Llobet. L'acte també comptarà amb el concert Mil històries que cantar, amb sons cubans, boleros i habaneres. Finalment, i en el marc de la 16a jornada de No jubilem la memòria, tindrà lloc la conferència La dona durant la Segona República i la Guerra Civil, a càrrec de Jordi Piqué. La xerrada pretén donar a conèixer com va canviar el paper de les dones durant aquest període. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat un sistema frontal de caire fred que ha tingut poca transcendència aquí a la nostra comarca, tan sols algunes precipitacions de caire fluix, un moderat en el millor dels casos, i també ens ha portat altre cop una entrada de vents de ponent amb baixada considerable de les temperatures, uns vents que ens arriben, tot i que són de ponent, ens arriben de latituds altes, i per tant aquesta baixada de les temperatures encara s'accentuarà més avui amb aquesta situació
provocada per una borrasca situada a l'oest de França i que és el que ens ha alterat el temps les darreres 24 hores. Per avui dissabte continuarà aquesta situació de vent de ponent, no s'espera ni a precipitacions, i per demà diumenge l'estabilitat s'està afiançant, disminuiran o desapareixeran aquests vents i les temperatures per això es mantindran, inclús baixin més la propera nit del dilluns. En definitiva, una situació un tant variable aquest cap de setmana, amb tendència però a millorar a partir del diumenge i sobretot ja el dilluns amb unes temperatures així sí, bastant més baixes que les que hem tingut aquests darrers dos o tres dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1656, un llamp a Cuenca va matar una dona, però no el seu fill, que portava en braços.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.